L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Tere Giner.
Molt bon dia, som a dilluns 15 del mes de març. Després d'un cap de setmana ple d'activitats al territori, encetem aquesta setmana donant compte de les mateixes i parlant també de les notícies d'interès municipal que des de cada emissora intentem coordinar per oferir-los. A continuació, l'informatiu de Mutter. Benvinguts i salutacions de qui s'encarrega de coordinar aquest temps de notícies. Tere Giner, comencem. Tornem a encetar avui el nostre temps de notícies parlant d'Horta de Sant Joan i és que el conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar, tornava a disculpar-se per haver defensat amb rotunditat la tesi del llamp com a origen del foc d'Horta de Sant Joan que va costar la vida a 5 bombers del Graf de Lleida, però insistia en que es va limitar a informar sobre allò que li havien transmès, de manera que atribuïa l'error al cos d'agents rurals. També negava que pressionés els agents rurals per precipitar l'explicació de les causes del foc. Els grups de Convergència i Unió i del Partit Popular elogiaven el to que utilitzava Baltasar en la seva compareixença en la Comissió d'Investigació del Foc d'Horta, si bé li retreien que no assumís com a propi l'error i segueixi atribuint-lo al cos d'agents rurals. La de Baltasar era una compareixença que donava per finalitzada la Comissió d'Investigació del Foc d'Horta. Reiterava les seves disculpes per haver atribuït a un llamp les causes del tràgic incendi, si bé atribuïa l'error al cos d'agents rurals, que en canvi considera que van actuar amb rigor. Baltasar considerava que durant la Comissió d'Investigació ha quedat clar que la Conselleria mai va apressar ni orientar els investigadors dels agents en la seva investigació, de manera que negava precipitació. A més, considerava que era obligació seva sortir a informar en conèixer les primeres conclusions. De no haver-ho fet, continuava, hagués quedat molt greu perquè hagués ocultat informació, encara que fos errònia, com s'ha demostrat més tard amb la detenció dels dos presumptes piròmans. El conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar, insinuava que alguns partits amb la comissió només volen erosionar el govern. L'escoltem.
No estic gens convençut que tots els representants avui aquí presents dels grups parlamentaris vagin en aquesta mateixa línia. De les intervencions veurem si és la intencionalitat autèntica la d'esbrinar i la poder entre tots millorar, o bé si l'objectiu haurà sigut simplement intentar desgastar el govern i buscar més enllà de les actuacions de cada un dels diferents responsables uns elements que el que fagin és erosionar.
D'altra banda, també recordar que el Parlament debatrà a partir de les 9 hores del dijous dia 18 les conclusions de la comissió parlamentària que investiga responsabilitats polítiques per l'incendi d'Horta de Sant Joan. El president de la comissió, el socialista Higini Clotes, donava les gràcies a tots els compareixents, en total 46, després de les dels dos consellers del passat divendres. Ara tindrem l'oportunitat de valorar-les totes. Escoltem el president de la comissió.
Compareixences davant de la comissió. Han sigut moltes hores, han sigut també moltes emocions. Jo vull també donar les gràcies a tots els compareixents. Avui, en el conseller de Medi Ambient aquí, amb nosaltres, tindrem oportunitat de valorar-ho en una pròxima reunió que serà la darrera. Els convoco, per tant, a la propera sessió de la comissió, que tindrà lloc el dia dijous proper, dia 18, a les 10 del matí, per tal de debatre les propostes de resolució que els diferents grups vulguin emetre. I ja saben vostès que després això passarà en el proper ple del Parlament el dia 24.
Higini Clotes donava així per acabada la sessió que tancava el cicle de compareixences. Enrere queden imatges com ara la del llumí del cap de la unitat dels Grafs de Tarragona o la veu trencada dels representants de l'Esbrif. Canviem de temàtica informativa i en clau municipal us parlarem ara del nou aparcament de l'Hospital de la Santa Creu que permet així alliberar un bon nombre de places públiques a Jesús. Josep Roig, La Plana Ràdio.
Aquest nou aparcament, construït a l'Hospital de la Santa Creu de Jesús, entrava ja en servei amb un total de 79 places d'aparcament situades dintre del mateix recinte de l'hospital i que estan destinades als treballadors. Aquest pàrquing ha estat construït per l'Ajuntament de Tortosa a través de la Societat Municipal GESAT amb l'objectiu, d'una banda, de millorar el servei de l'hospital i, per altra, d'alliberar les places d'aparcament públiques. El president de la AMD de Jesús, Pere Panisello, explicava que aquestes obres eren una assignatura pendent que l'equip de govern municipal s'havia fixat com a prioritàries. Amb aquest aparcament per als treballadors de l'hospital, el que s'ha aconseguit és descongestionar les places d'aparcament del carrer que ara han quedat lliures per a les famílies, visitants o ciutadans en general, explicava Pere Panisello. El nou aparcament en superfície es complementa amb un pàrquing soterrat que es va construir conjuntament amb el nou accelerador lineal. L'Hospital de la Santa Creu de Jesús és el centre sociosanitari més gran de Catalunya amb 355 llits que registren un 96% d'ocupació mitjana. Aquesta obra ha tingut un cost de 105.000 euros.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El COMEB inaugura el 27 de març un nou centre d'interpretació sobre la participació internacional a la Batalla de l'Ebre. El Centre Internacional a l'Ebre de la Fatarella, que explicarà la participació internacional durant la Batalla de l'Ebre, s'integrarà dins la xarxa d'espais de memòria de Catalunya que impulsa el Memorial Democràtic. El Consorci també prepara una mostra d'espectacles culturals que prendran com a escenari espais de la Batalla de l'Ebre, com el Poble Vell de Corbera, Pinell de Brai, Mora d'Ebre, Flix o Vilalba dels Arcs. La xifra de visitants als espais de la Batalla de l'Ebre creix un 21% durant el 2009, coincidint amb el 70è aniversari del final de la guerra. Josep Roig, La Plana Ràdio.
El Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre, el COMEB, estrenarà efectivament d'aquí a dues setmanes, concretament el dissabte 27 de març, un nou centre d'interpretació a la Fatarella anomenat Internacionals a l'Ebre. El nou centre ampliarà l'oferta de turisme memorial a la zona i s'integrarà dins la xarxa d'espais de memòria de Catalunya impulsada pel Memorial Democràtic de la Generalitat. En els pròxims mesos, el COMEB també preveu inaugurar una museografia a l'aire lliure sobre el pas del riu a Mora d'Ebre. El Consorci també presentarà en les pròximes setmanes una mostra d'espectacles culturals que prendran com a escenaris espais de la Batalla de l'Ebre, com el Poble Vell de Corbera, Pinell de Brai, Mora d'Ebre, Flix o Vilalba dels Arcs. L'objectiu d'aquesta mostra, que com hem dit començarà a finals d'aquest mes de març amb un concert de Mar Parrot i acabarà al maig, és atraure nous visitants als espais de la Batalla de l'Ebre i complementar l'oferta de turisme memorial amb una oferta cultural convertint els espais de la Batalla de l'Ebre en nous escenaris per a la cultura. Entre les actuacions de recuperació d'aquest patrimoni memorial previstes per al 2010, també es destaquen diferents treballs de senyalització i recuperació de trinxeres, forts, refugis o d'altres. Finalment, i per continuar avançant en la difusió dels espais de la Batalla de l'Ebre, el Consorci també ha anunciat que prepara la edició de nous materials pedagògics i tríptics promocionals. També anuncia que ha estat presentat en les principals fires de turisme i que ha acabat creant el seu propi espai a Facebook, concretament en aquesta adreça: www.batallaebre.org.
Gràcies, Josep. Dels espais del COMEB al Parc Natural del Delta de l'Ebre, donat que avui s'enceta la jornada sobre ciclisme als espais naturals. Lluïsa Bertomeu ha parlat amb els organitzadors.
El Parc Natural del Delta de l'Ebre enceta avui la jornada sobre la bicicleta a l'espai natural protegit. Aquesta jornada, dirigida a tècnics i gestors d'espais naturals i de turisme, té com a objectiu establir les bases per oferir un producte turístic específic per als ciclistes del Delta de l'Ebre. El cicloturisme, en totes les seues modalitats, des del passeig a la realització de recorreguts predeterminats, representa una opció per descobrir els valors naturals del Delta de l'Ebre i també, per extensió, a totes les Terres de l'Ebre. Per aquesta raó s'ha presentat un programa que permetrà conèixer des de diferents punts de vista aquest sector específic de turisme i aprendre de les bones experiències d'arreu d'Europa. La jornada s'emmarca dins del Pla d'Acció de la Carta Europea de Turisme Sostenible del Parc Natural, tal i com explica el tècnic d'ús públic Xavier Abril.
La primera jornada del Delta en Bici és una acció que correspon a la Carta Europea de Turisme Sostenible que hi ha al Parc Natural del Delta de l'Ebre. Concretament al principi 6, que fa referència als productes turístics relacionats amb l'espai protegit i concretament a una acció que es diu el Delta en Bici. Principalment, un dels objectius principals seria intentar, a partir de la jornada, establir les bases, els pilars per la creació d'un producte turístic específic ciclista al Delta de l'Ebre i de retruc també incorporar a la resta de les Terres de l'Ebre. Així com també conèixer quines eines de difusió tenim del producte ciclista al nostre territori i també intentar aproximar-nos al potencial que pot significar econòmicament el cicloturisme. Els destinataris de la jornada són un ampli ventall de professionals, entre els quals doncs, bueno, els dedicats a la gestió d'espais naturals, als regidors i tècnics de turisme o d'altres àrees d'ajuntaments com medi ambient o serveis, consells comarcals, tècnics d'oficines, etc.
Durant el dia d'avui a les xerrades es donaran alguns exemples com són l'experiència de les vies verdes a Girona, el disseny de rutes ciclistes al Delta del Po o l'activitat ciclista d'una ciutat com Copenhague. Així mateix hi podran seguir les iniciatives ja existents i l'anàlisi de les noves oportunitats que representa planificar el cicloturisme al Delta de l'Ebre.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Temporada de teatre Amposta 2010. Dissabte 20 de març al Teatre Auditori de la Lira Ampostina i a les 10 de la nit en un barquito de vela. Una història sobre la batalla de l'Ebre. Una obra per seguir el fil de la batalla de l'Ebre de la mà dels seus protagonistes, tant d'aquells que van quedar gravats per sempre a les pàgines dels llibres d'història, com d'aquells soldats anònims que van arriscar les seves vides per una causa que molts d'ells no comprenien. En un barquito de vela, de la companyia Teatre Cádiz, interpretada per Pau Bou, Isabel Núñez Castro, Arnau Puig i Albert Riballo. El Teatre Auditori de la Lira Ampostina serà el proper dia 20 de març a les 10 de la nit. Recorda, preu de l'entrada 15 euros, entrades anticipades a l'àrea de cultura de l'Ajuntament d'Amposta i llibreria Gavina. Teatre Amposta, 20 de març, en un barquito de vela, una història sobre la batalla de l'Ebre.
L'informatiu de Mute.
Festas ha superat amb èxit la primera edició a Tortosa amb milers de visitants i satisfacció dels empresaris. La primera fira alimentària per al consumidor de Tortosa Festas ha tingut una resposta massiva de públic. Així es desprenia, segons declaracions del regidor Ricard Forés, ahir, encara a l'espera de concloure la darrera jornada de la mostra. Segons explicava Forés, empresaris i organització estaven pensant en la segona edició amb un plantejament de creixement al detectar que altres empreses s'han interessat per participar-hi l'any vinent davant l'èxit d'aquesta primera edició. Forés confia en que, amb una millora de l'economia i en un any on no hi haurà edició de Fira Alimentària de Barcelona, seran moltes més les empreses de restauració que hi participaran. Recordar que les xifres de participació ja eren positives abans d'inaugurar-se. Més de 80 empreses, 130 marques, 62 expositors, 37 demostracions gastronòmiques i 3.000 metres quadrats d'exposició. Aquesta fira ha estat organitzada per l'Ajuntament de Tortosa amb l'objectiu de promoure els productes agroalimentaris i la cuina de les Terres de l'Ebre. El regidor de Fires explicava la satisfacció dels empresaris i el repte de creixement que preveu per l'any vinent.
Després d'ahir la nit podem dir que realment la resposta ha estat fantàstica, no? Una resposta molt positiva, massiva, moltíssima gent, i que el que ens fa pensar és que aquesta fira definitivament ja té el repte de continuar. Per una banda hi ha tot el tema professional, és a dir, tot el tema de la valoració que en fan els professionals de la fira, dels expositors, que lògicament el que ens estan dient de manera unànim és que continuïtat, és a dir, que aquesta fira volen que continuï, que els ha anat molt bé per diverses coses. Primer, per promoció pròpia de cada un dels establiments que han vingut aquí. Segona, perquè ha estat una trobada molt interessant del sector, és a dir, aquí s'han produït molts de contactes comercials i això és molt important de dir-ho. I tercer, perquè feia falta que es fes una fira així a Tortosa.
El Festast ha servit de promoció i per establir un gran nombre de contactes comercials. De fet, l'Ajuntament ja fa una previsió de creixement per la segona edició, que es mantindrà en aquestes dades del mes de març. El regidor creu que l'any vinent hi haurà més demanda d'expositors perquè la novetat i la proximitat de la Fira Alimentària de Barcelona ha frenat alguns a participar-hi aquest any i per això ja manifestaven la voluntat de fer-ho l'any vinent. D'aquesta primera fira gastronòmica de Tortosa passem a un altre que fa més anys que camina, concretament la de l'Oli i l'Espàrrec de Godall. 3.000 persones aproximadament visitaven aquest cap de setmana en aquesta setena edició. Divendres la tarda, el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, inaugurava la fira que organitza la Cooperativa Agrícola Catalana del municipi amb col·laboració de l'Ajuntament. Aquest any la bonança meteorològica va afavorir la visita de públic, que també van participar activament de les activitats paral·leles que s'organitzaven: concursos, exposicions, balls tradicionals i, com no, els tradicionals esmorzars, on el plat estrella va ser la truita d'espàrrecs i on es van repartir més de 1.500 racions. Escoltem el gerent de la Cooperativa Agrícola de Godall, Josep Maria Simó.
Vam aconseguir uns 100 quilos d'espàrrecs i també, a veure si van fer uns 1.500 esmorzars entre els dos dies.
El gerent explicava que en anys anteriors la venda de l'oli havia estat més quantiosa que aquest, motivat perquè el consumidor ja no fa previsions, sinó que adquireix l'oli que ha de consumir.
De ventes d'oli ha baixat una mica, segurament degut a la crisi també, i que la gent, el que han vist és que no compren l'oli per tot l'any. Abans la gent venien i compraven l'oli per tot l'any. I ara, doncs, només agafen per a 6 mesos, vull dir, si ho miren una miqueta més, no? Jo també, això suposo que deu ser degut també a la crisi i això, no?
Tot i això, l'oli Lacrima Olea, que s'empara sota la denominació d'origen i que té una producció limitada, ha estat el que més vendes ha tingut, acabant-se fins i tot les existències.
Bé, l'idea de la fira és continuar l'any següent i continuar promocionant els nostres olis, tant l'oli Clapistes com l'oli Lacrima Olea, que enguany mateix ja és un oli que ja l'hem acabat i ja no en tenim més. Ha tingut molt d'èxit i, com se'n fa molt poc, perquè és una producció, al ser denominació d'origen això, se'n fa poca producció i de moment s'ha acabat fins a la propera campanya. I esperem l'any que ve tornar a repetir l'èxit d'enguany, a veure.
Recordem que en el concurs d'espàrrecs el participant que més n'aconseguia aportar era un veí de Godall amb 35 quilos, seguit d'un de la Galera amb 33 i un tercer del mateix municipi amb 14 quilos. Simó estava satisfet de la participació del concurs, fins a tal punt que afirmava que havien tingut que tancar l'admissió d'espàrrecs perquè no desbordés l'organització dels esmorzars. A partir d'ara i després del nombrós públic assistent, ja es comença a treballar amb la 8a edició d'aquesta fira tradicional ja consolidada al municipi de Godall. Avui des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon ens parla de la celebració de la 24a edició del Saló de la Infància i de la Joventut. Serà a partir del proper 26 de març, coincidint, com sempre, amb la primera setmana de vacances escolars de la Setmana Santa.
Doncs la Regidoria de Serveis Socials i Participació Ciutadana de l'Ajuntament d'Amposta està ja acabant els preparatius del que serà el 24è Saló de la Infància i la Joventut d'Amposta, que celebrarà la capital del Montsià del 26 al 31 d'aquest mes de març, coincidint amb les vacances de Setmana Santa. Aquest any les activitats del Saló giraran entorn al personatge del conte El Petit Príncep. El Saló comptarà amb activitats i material de ludoteca, tota una sèrie d'activitats esportives, manualitats i de creació artística pensades per als xiquets i xiquetes d'Amposta i de les Terres de l'Ebre. Anem a escoltar justament a David Xumillas, que és educador comunitari dels serveis socials de l'Ajuntament d'Amposta, parlant sobre el Saló.
Avui us portem bones notícies des de serveis socials. Com molt bé has dit, estem ja en ple procés organitzatiu del 24è Saló de la Infància i la Joventut d'Amposta. O sigui, prou anys, un quart de segle. Des de serveis socials se li dona molt de suport des de diferents anys que ho havia portat educació. Aquest any ens ha tocat a nosaltres serveis socials, especialment en aquestes èpoques una miqueta tristotes i més encara avui que se'ns afegeix una miqueta al fred. Des de serveis socials, en els dies anteriors a Setmana Santa, entre que els col·legis tanquen i la canalla pot estar una miqueta desperdigada i els pares no saben on col·locar-los, no pateixin, des de l'Ajuntament, des de la regidoria, nosaltres obrim des de divendres 26, que no se n'oblidi ningú, obrirem divendres 26 de març fins a dimecres 31, que ja ens ocuparem, que ens porti la canalla, que ens n'ocuparem nosaltres.
Doncs els nens i les nenes es poden passar bé en aquest Saló de la Infància i comptarà amb diferents jocs i tallers didàctics perquè s'ho passen força bé fins que finalitzi aquest 24è Saló de la Infància i la Joventut d'Amposta. Els preus de l'entrada seran de 2,90 euros, migdia 4 euros tot el dia i, si volen un passe per a tots els dies del Saló de la Infància, 14
euros.
Gràcies, Manel. D'Amposta a l'Ametlla, perquè allí també ha començat ja el període d'inscripció del Parc de Setmana Santa. Des de la Regidoria de Joventut de l'Ametlla de Mar, s'obre aquest període d'inscripció del Parc de Setmana Santa que tindrà lloc els dies 29, 30, 31 de març i 1 d'abril. Olga Tomàs, La Cala Ràdio.
Aquest dilluns s'obren les inscripcions pel Parc de Setmana Santa a l'Ametlla de Mar. Els pares i mares que estiguin interessats en apuntar els seus fills només cal que duguin una fotocòpia del DNI o llibre de família del nen i la targeta de la Seguretat Social al telecentre del municipi. Un any més des de la Regidoria de Joventut del Consistori Calero es posa en marxa aquesta iniciativa que tindrà lloc el 29, 30, 31 de març i 1 d'abril a l'IES Mare de Déu de la Candelera. L'horari serà de 9 a 1 de la tarda i podran assistir nens i nenes de 3 a 12 anys. Amb el Parc de Setmana Santa es vol oferir una alternativa lúdica pels infants aquests dies de festa, que a la vegada ajuda els pares que han de treballar durant aquestes dates. Ens ho explica Joan Pere Gómez i Gómez, regidor de Joventut.
Setmana Santa i els crios pues, tornen a tindre les vacances. I avui en dia pues, és una problemàtica que tots sabem que els xiquets no poden anar pel carrer com anaven abans i ara pues, ens han de quedar-se a casa. I per això moltes mares van venir a parlar amb nosaltres i van dir que per favor si podien fer també un parc per Setmana Santa. Se va estudiar i la veritat és que ha tingut molt d'èxit. Ara ja estem parlant de consolidació i sempre que poguéssim seguirem fent aquests parcs, tant el de Nadal com el de Setmana Santa com el de l'estiu, per intentar conjugar que les mares i els pares puguin treballar, però també que els xiquets ja que tenen vacances que puguin, i no poden estar pel carrer la majoria d'ells, doncs que puguin anar al parc, que aprenguin, que disfrutin i que els pares siguin tranquils, que saben que estan en un indret al qual no només juguen, sinó que jugant també aprenen.
El preu de les inscripcions és de 20 euros i hi ha places limitades. En aquest parc els nens i nenes podran gaudir de jocs i manualitats que estimulen la creativitat.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
Abans de donar compte dels resultats futbolístics d'aquest passat cap de setmana, anem a explicar-vos que una parella i el grup cadec del Club Turling Santa Bàrbara fan pòdiums a les semifinals provincials celebrades ahir a la mateixa localitat. Aquest passat cap de setmana, el Club Turling Santa Bàrbara va tornar a organitzar una competició del Campionat de Catalunya. En aquesta ocasió es tractava de les semifinals territorials Tarragona-Lleida de parelles i conjunts amb la participació dels clubs d'Amposta, Cervera, del Tebre, els Alfacs, Mangraners, l'Ametlla de Mar, Llucena del Sí, Tortosa, Ulldecona, Valls i el club anfitrió, el Santa Bàrbara. Les primeres semifinals en la modalitat d'individuals es van celebrar el cap de setmana del 27 i 28 de febrer a del Tebre i es van classificar per a la final 4 de les 6 atletes planeres que hi participaven. De moment i a l'espera de que es publiquin els resultats oficials a la pàgina de la Federació Esportiva Catalana de Twirling, podem explicar-vos que gairebé totes les atletes del nostre municipi que van participar de la competició van quedar classificades per la gran final, que se celebrarà properament a Ulldecona, mentre que la parella formada per Irina Alvesa i Meritxell Roig van fer pòdium, així com també el grup cadet. La competició, que va comptar amb un elevat nombre de públic, es va dur a terme al pavelló municipal d'esports i va estar organitzat pel Club Twirling Santa Bàrbara. Per cert, seguint encara dintre del món d'aquest esport tan implantat a les Terres de l'Ebre, cal recordar que fa pocs dies obria les seves portes la nova seu social i nacional de la Federació Esportiva Catalana de Twirling, que ja està totalment operativa després que el cap de setmana passat quedés inaugurada a Amposta. L'acte va estar presidit per Núria Pla, presidenta de la FECT, i també hi van assistir, entre d'altres personalitats, Jordi Gasenil, delegat territorial d'Esports de la Generalitat de Catalunya, i Manel Ferrer, l'alcalde de l'Ajuntament d'Amposta. En el torn de parlaments, tots van coincidir en la importància que té el fet per al territori, ja que és la primera federació que ubica la seva seu social a les Terres de l'Ebre, i no per casualitat. Dels 22 clubs de twirling federats actualment al FEC, 8 pertanyen a les comarques del Baix Ebre i del Montsià. De fet, aquest esport és una tradició esportiva catalana, sent testimonial la seva existència a la resta d'estat. Amb la inauguració d'aquesta seu, es demostra la voluntat de la FEC de treballar a favor dels clubs que la integren i de tots els esportistes que practiquen el twirling amb esforç i il·lusió. I ara sí, per acabar avui l'informatiu de Mute, Domènec Ramal ens parla dels resultats d'aquest cap de setmana en la competició futbolística.
Què tal, Tere? Bona tarda. A la recta final d'aquest temps d'actualitat repassem com ha anat la jornada futbolística als diferents equips del territori i ho fem començant, com sempre, parlant de la tercera divisió catalana, on tenim un parell de representants, cap dels dos malauradament en aquesta jornada ha pogut aconseguir la victòria. L'Amposta empatava jugant com a local davant del Prat pel resultat de 3-3, un últim gol, el de l'empat Ampostí, marcat pràcticament al límit del final del partit. Per contra, la Rapitenca tampoc no podia aconseguir de sumar res de positiu en el seu desplaçament al camp de l'Europa, on va caure golejada per 5-2. Així les coses, la Rapitenca se situa en llocs de descens amb 29 punts, és 18a a la classificació, mentre que els Ampostins continuen a la zona mitja de la taula. Amb 39 punts són descens. Pel que fa a la primera catalana, tampoc podem parlar de victòria per al nostre representant, ja que el Tortosa empatava al municipal tortosí 1-1 davant del Peralada. De tota manera, això sí, un puntet més que sumen els de Tortosa, que són 14ens, amb 33 punts. I també d'empat hem de parlar referint-nos a la territorial preferent, on milita el Roquetenc, que en este cas no passava del 0-0 del resultat inicial del partit, en un partit que dissabte es jugava al camp del Roquetes davant del Torreforta. 0-0, com diem, un punt més per als de Roquetes, que tampoc no els treu de la zona baixa de la classificació, i és que el Roquetenc continua en llocs de descens, en 16a posició, amb 25 punts. Passem a la primera territorial. En el grup 6è els resultats van ser Valls 3, a l'Ampolla 1, la Cava 5 i Comar 0, la Sénia 0, Torredembarra 1, Catalònia 3, la Canonja 1, Remolins Vitem 1, Cambrils 1, Redis 1, Gandesa 1, Ulldecona 3, Aldeana 1, Alcanar 2, l'Hospitalet de l'Infant 1 i Escó 4, Vilaseca 1. Líders, Remolins Vitem i Valls, tots dos amb 47 punts. Pel que fa a la segona territorial, grup primer, 24a jornada de campionat i els resultats, Aldeana 0, Santa Bàrbara 12, Batea 0, Rapitenca B 3, Camarles 2, Deltebre 1, Jesús i Maria 3, Pinell 1, Masdenverge 0, L'Ametlla 0, Olímpic de Mora 1, Benifallet 0, Perelló 4, Amposta B 1, Remolins Vitem B 1, Corbera d'Ebre 0 i Vilalba 0, Horta de Sant Joan 1. Líder, de manera destacada, el Jesús i Maria amb 64 punts, un Jesús i Maria que, de fet, i a hores d'ara és l'únic equip de totes les competicions del futbol català que encara no ha perdut cap partit. I acabarem parlant de la tercera territorial, grup 19è, els resultats, Alcanar B 1, Roquetenc B 2, Benissanet 6, Torre de l'Espanyol 0, Ginestar 0, Mora la Nova 1, Jesús i Maria 2, Tivissa 0, Catalònia B 1, Campredó 0, La Fatarella 3, Flix 1, Rasquera 1, Atlas de Tortosa 1 i Ulldecona B 0, Godall 1. El partit Ernest Ibenys va ser suspès. I així les coses, és líder el Roquetenc B amb 50 punts, seguit del Mora la Nova, que en suma 49.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
La darrera setmana d'aquest hivern es presenta molt tranquil·la anticiclònica i amb unes temperatures que ens recordaran ja que la primavera s'acosta, sobretot al llarg de les hores diurnes, perquè és quan esperem que el termòmetre amb el domini del sol pugui enfilar-se més i acostar-se a valors superiors als 15 graus i puntualment als 20. Això sí, sempre amb aquest contrast tèrmic notable entre el dia i la nit. Les matinades encara seran fredes, de fet aquesta ho ha estat força, encara amb glaçades que han arribat a prop dels 4-5 graus sota zero a Catalunya Central, a les valls del Pirineu i Prepirineu, i això doncs contrastat radicalment amb els valors diurns. En alguns sectors l'amplitud tèrmica entre el dia i la nit al llarg de la setmana pot arribar a acostar-se als 20 graus de diferència. Avui només esperem alguns núvols baixos en el vessant nord del Pirineu que han d'anar trencant-se i també doncs, aquesta tramuntana intensa a l'Alt Empordà. A partir de dijous sembla que el cel no estarà tan serè, l'acostament d'alguns núvols prims amb més mala visibilitat. De fet, les boirines matinals al llarg de la setmana poden guanyar una mica de terreny, però sempre amb una tendència a dissipar-se, i potser el cel estarà més tapat el darrer dia d'aquest hivern. Divendres doncs, esperem el pas d'un front no gaire actiu que poca pluja ens portarà.
així acabem l'entrega aquest dilluns, dia 15 del mes de març, de les notícies més destacades al llarg d'aquest cap de setmana a les nostres terres. Ens tornem a trobar demà, com és habitual, des de la seva municipal i a l'hora de sempre.